Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és el segon dia del mes de setembre del 2025, amb un cel mig encapotat a les nostres comarques. Ens llevem i amb temperatures més baixes. Ara mateix, per exemple, a Olot hi ha 14 graus positius, 12 a Ripoll. Previsió del temps. Acabem amb la inestabilitat, Dani?
Ruixats i tempestes intermitents que poden continuar aquesta tarda, nit i matinada de dimarts. Així hem començat el mes de setembre. Hem acomiadat el mes d'agost, que ha estat força plujós, amb més de 200 litres per metre quadrat a set cases, a la vall de Camprodon. Aquí és on han superat els 200 litres en tot l'agost. Grans dies de tempestes. I així hem començat el setembre. Avui, però, s'anirà aclarint cap al nord, amb tramuntana, i demà a la tarda ja no plourà enlloc. De fet, dimecres torna a pujar la temperatura i ja no hi haurà ni pluges ni tempestes. Però, déu-n'hi-do, les darreres hores realment han estat força actives, amb molts llamps i trons.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Un centenar de persones vetllaran per la seguretat durant les festes d'altura d'Olot. Una setantena d'efectius entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal d'Olot garantiran la seguretat de la festa major de la capital garrotxina. Per una altra banda, també hi hauran membres de seguretat privada i voluntaris en diferents espais de la ciutat. Per l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, la seguretat és prioritària.
Però sí que vull ficar una mica el focus amb la prioritat número 1 d'aquestes festes d'altura. I és que més enllà de que la programació de que els diferents actes es desenvolupin bé i que funcioni i que la gent disfruti molt, doncs la prioritat número 1 de la festa és que hi hagi seguretat i garantir la màxima seguretat possible durant tots els dies de festes, totes les nits de festes.
Torna l'activitat a les escoles. L'Institut Abat Oliva de Ripoll engega el nou curs 25-26 amb algunes novetats formatives. Enguany s'implementarà d'una banda l'anomenat grau bàsic. Es tracta d'una formació híbrida per encaminar joves de tercer i d'ESO cap al món professional. En Joan Maria Roig és director de l'Institut Abat Oliva.
Una de les coses que no teníem aquí al Ripollès era aquest grau bàsic. Aquest grau bàsic està pensat per aquells alumnes que el fet de seguir una escolaritat totalment ordinària a vegades els hi presenta una certa dificultat i ja es volen encaminar més cap al món laboral. No vol dir que aquests alumnes, quan acabin aquest grau bàsic, hagin d'entrar al món laboral, però sí que ja fan una part d'estudis més professionalitzadors.
Per cert, que els docents inicien un nou curs amb canvis i entrebancs. El canvi de rumb del Departament d'Educació sobre l'ús de material digital i les incorporacions d'última hora de docents i alumnes són dos dels principals maldecaps que repassarem a partir d'ara. Les societats de caça de les comarques gironines disposaran de desfibriladors automàtics en el seu material de batudes. Aquesta iniciativa té l'objectiu d'estendre l'ús d'aquest material arreu del territori, que també estarà a disposició del gran públic. Us ho explicarem. I avui, en matèria esportiva, és notícia que gairebé 200 jugadors participaran a la setena edició de l'Open Ciutat d'Olot. A més, serà la segona edició de l'Open adaptat, on hi participaran una quinzena de jugadors. Enguany, a diferència d'altres edicions, el torneig entra dins el programa de les festes d'altura, ja que es durà a terme aquest proper dissabte. I el camp de futbol de Can de Bànol ja mostra un nou aspecte després que s'hagin finalitzat les obres de renovació de la gespa. Tot i que les pluges del mes d'agost han endarrerit els treballs, el consistori preveu que el camp arribi en bones condicions per la seva estrena, que es farà el dia 11 de setembre.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La seguretat és prioritària durant les festes d'altura d'Olot. Un centenar de persones vetllaran per la seguretat durant la festa major de la capital garrotxina. Una setantena d'efectius entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal garantiran la seguretat de les festes d'altura. Per una altra banda, també hi hauran membres de seguretat privada i voluntaris en diferents espais de la ciutat. S'han reunit aquest dilluns, Roger Isern.
La reunió ha començat amb la revisió dels actes programats per aquesta festa major, que compta, recordin, amb més de 120 activitats i una cinquantena de concerts repartits entre el 5 i el 9 de setembre. A la trobada, coordinada per la tècnica de protecció civil municipal, s'han tractat els diferents aspectes del dispositiu previst per aquests dies de festes. Després de la presentació del pla d'autoprotecció de les festes d'altura, cada servei ha exposat el dispositiu previst amb el que es donarà resposta a les necessitats de cada acte. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha remarcat que la seguretat és una prioritat durant les festes d'altura.
però sí que vull ficar una mica el focus amb la prioritat número 1 d'aquestes festes d'altura. I és que més enllà de que la programació, de que els diferents actes es desenvolupin bé i que funcioni i que la gent disfruti molt, doncs la prioritat número 1 de la festa és que hi hagi seguretat i garantir la màxima seguretat possible durant tots els dies de festes, totes les nits de festes.
Un any més s'establiran controls d'accés a diferents punts del nucli antic com una de les mesures. Efectius de Mossos d'Esquadra i Policia Municipal s'instal·laran a prop d'on tindran lloc les activitats. L'objectiu d'aquesta presència policial és la retirada a l'espai públic de qualsevol objecte o substància il·legal o prohibida. El cap de Mossos d'Esquadra a la Garrotxa és Blai Ortiz.
També hem determinat uns punts estàtics de control en el qual farem màxima visualització, ja sigui a peu, en patrullatge a peu o estàtica, també a dins la zona centre. Aquest és un pas més en aquest dispositiu amb l'objectiu de fer aquesta màxima visualització per fer i prevenir determinats fets delictius.
La Policia Municipal d'Olot comptarà amb la unitat operativa que es va posar en marxa l'any passat coincidint amb les festes d'altura. Els agents patrullaran en els espais més sensibles del nucli antic en horari nocturn i s'afegiran al reforç de la resta d'efectius habituals en el dispositiu de les festes d'altura. El cap de la Policia Municipal d'Olot és Ignasi López.
La zona d'atraccions també és un espai on fins la matinada molta gent, molts joves van a gaudir i evidentment el patrullatge tant amb el vehicle com a peu el volem incrementar per tal de que tothom pugui gaudir d'aquesta zona d'atraccions amb la màxima seguretat.
L'objectiu dels cossos policials serà maximitzar la visualització dels efectius uniformats per generar una major sensació de seguretat i a la vegada reduir el risc de produir-se conductes incíviques durant unes festes que comencen a partir d'aquest divendres.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I atenció perquè aviat arriba la tornada a l'escola. I arriba amb novetats. L'Institut Abat Oliva de Ripoll engega el nou curs 2025-2026 amb algunes novetats formatives. Enguany s'implementarà, d'una banda, l'anomenat grau bàsic. Es tracta d'una formació híbrida per encaminar joves de tercer ESO cap al món professional. De l'altra, l'Institut també comptarà amb una aula intensiva de suport. Guido Sengerote.
El grau bàsic és una formació dirigida als joves que enguany cursaran tercer ESO i que té una durada de dos cursos. La idea és que l'alumnat que no tingui interès en una formació acadèmica habitual i opti per una via en la direcció de les formacions professionals o fins i tot al món laboral, pugui tenir una opció híbrida. L'Institut Abat Oliva, en tant que únic centre de la comarca que ofereix formacions professionals, ha cregut oportú incorporar aquesta nova formació. Ho explica Joan Maria Roig, director del centre.
Una de les coses que no teníem aquí al Ripollès era aquest grau bàsic. Aquest grau bàsic està pensat per aquells alumnes que el fet de seguir una escolaritat totalment ordinària a vegades els hi presenta una certa dificultat i ja es volen encaminar més cap al món laboral. No vol dir que aquests alumnes quan acabin aquest grau bàsic hagin d'entrar al món laboral, però sí que ja fan una part d'estudis més professionalitzadors que ja els preparen després per poder seguir una formació professional que en el nostre cas aquest grau bàsic està pensat o relacionat amb el cicle de cuina, però després, quan acaben aquest grau bàsic, tens el mateix títol d'ESO que tindria qualsevol altre alumne i, per tant, pots continuar els estudis postobligatoris que tu prefereixis.
Per aquesta opció, al ser una novetat, s'havien ofertat 20 places amb la perspectiva de veure quina acollida tindria, però des del centre afirmen que ja s'hi han matriculat 18 alumnes. Des de l'Institut Abat Oliva també expliquen que enguany hi haurà una aula intensiva de suport a nivell comarcal.
És un recurs que sí que estarà aquí a l'Abat Oliva, però sí que és d'àmbit comarcal. Això vol dir que alumnes que potser estan en un altre institut i han d'utilitzar aquest recurs, un dia o dos, o que ara està una mica pendent d'acabar-se de definir quin és l'horari amb el qual funcionarà, doncs podran venir a quin institut i disposar d'aquest recurs.
Aquesta opció està dirigida als alumnes que presenten dificultats a l'aula i els suposarà un suport extra perquè puguin superar els seus estudis obligatoris.
Però atenció, perquè els docents comencen un nou curs amb canvis i entrebancs, el canvi de rumb del Departament d'Educació sobre l'ús de material digital i les incorporacions d'última hora de docents i alumnes són dos dels principals maldecaps. Durant aquesta primera setmana, els docents preparen el nou curs abans que la setmana que ve els alumnes tornin a les aules. En Gerard Puigdemont.
Des d'aquesta setmana torna l'activitat a les escoles. Els docents enceten nou curs i ho fan amb diferents fronts oberts. El primer de tots, el poc marge d'adaptació dels mestres que fa pocs dies han sabut a quina escola els tocaria treballar aquest curs. Jordi Ferrarons és director de l'escola Malagrí de Dolot.
Aquesta darrera setmana passada, entre dimarts, dijous i divendres, hem tingut noves assignacions i, esclar, és un dels aspectes que comporta la dificultat per poder estabilitzar una plantilla i el fet d'anar-los acompanyant en tot el projecte pedagògic de centre. Fa falta tot un curs allò perquè vegin tota l'escola com funciona i es puguin anar empapant, per dir-ho d'aquesta manera, del treball pedagògic que es fa a cadascuna de les escoles.
A l'escola Malagrí de Dolot enguany compten amb la incorporació de 15 nous professionals que aquest dilluns han tingut la primera presa de contacte amb el centre. Són dies per fer el primer claustre oficial, per deixar clares les directrius del curs i per avançar feina pel que respecta a les activitats que promouen des de l'escola, així com fer reunions entre equips pedagògics dels diferents cicles i entre els docents paral·lels. La direcció d'aquesta escola de la ciutat lamenta els constants canvis del Departament d'Educació, aquesta vegada pel que respecta a l'estratègia d'implementar noves tecnologies a les aules.
Pot ser una d'aquestes incongruències per part del departament que fa un curs i escaig ens estaven dotant els centres de panells digitals per a l'alumnat d'educació infantil i ara demanen que fem la no utilització d'aquests recursos per a aquest alumnat. És el que diguem, queda evidenciada una manca de planificació, una manca de previsió pel que fa a l'atorgament de recursos i de com s'han de distribuir entre els centres i quina és la utilització que han de tenir.
Asseguren que aquestes eines ben utilitzades i amb criteris educatius són més que útils. Una utilitat, la d'aquests panells digitals, que hores d'ara encara no saben quina serà per aquest curs.
Aquests recursos dels panells digitals t'acaben ofertant una immediatesa i comptant que hi ha molt d'alumnat que tenen dificultats lingüístiques comunicatives, el fet de poder-ho copsar amb imatges de manera immediata qualsevol dels temes que es puguin estar treballant doncs facilita moltíssim la comprensió. L'addicció digital que puguin tenir alguns infants no és un aspecte que es recaigui sobre les escoles, sinó la gestió que en puguin fer algunes famílies, i en els centres en fem l'utilització que pertoca, sempre sota una mirada pedagògica, sota una mirada educativa.
I és que des de fa anys aquest centre educatiu aglutí, com molts altres, han de fer front a l'arribada de molts infants procedents d'altres països, deixant de banda la matrícula viva que tenen durant el curs.
Deixem l'educació, anem a una altra qüestió. Parlem ara de salut, perquè les societats de caça de les comarques gironines disposaran de desfibril·ladors automàtics en el seu material de batudes. Aquesta iniciativa té l'objectiu d'estendre l'ús d'aquest equipament arreu del territori i també estaran a disposició del gran públic. Òscar Gravalosa.
Quan una persona perd el pols, es disposa de 10 minuts abans que aquesta es mori. Una forma de retornar el pols és practicar el massatge cardíac, però utilitzar un desfibril·lador sempre resulta més eficaç. És per això que aquest divendres els caçadors de la comarca de Girona han presentat una iniciativa que pretén incorporar desfibril·ladors automàtics en el material de les batudes. Tot i això, segons explica el president de la Federació Catalana de Caça Territorial de Girona, Joan Espona, aquesta eina també estarà a disposició dels que no són caçadors.
Hi ha la voluntat d'unes societats que en volen que durant tot l'any no es caça. Per tant, hi ha èpoques doncs, municipis que es fan sortides en bicicleta o caminades, doncs tindran la possibilitat de cedir amb aquestes entitats del poble doncs, que puguin portar el desfibrillador, amb la qual cosa doncs, jo penso que és un servei que donarem des de el col·lectiu de caçadors a la societat en general. No?
Segons explica el cap de cardiologia del Trueta, Ramon Brugada, quan una persona pateix un atac de cor, tothom pot utilitzar un desfibrilador, que no és gaire més difícil que utilitzar un telèfon. Afirma que l'aparell ja proporciona les instruccions necessàries, però que en cas d'haver-lo d'utilitzar, cal recordar l'acrònim ACTUA-DEA.
Nosaltres sempre utilitzem l'acrònim ACTUA-DEA, que vol dir ACTUA, vol dir l'AC, avaluar consciència. Si la persona està inconscient, després has de valorar si respira. Si no respira, aquella persona li has de posar un desfibrilador. Òbviament, l'AC has d'avaluar consciència, el teu has de trucar a urgències i l'AD has d'aplicar el desfibrilador. Mentre no tinguis el desfibrilador, has de fer un massatge cardíac. Quan arriba el desfibrilador, li has de posar el desfibrilador. I en aquell moment ja el desfibrilador comença a donar instruccions. I al final és l'EA, ACTUA-DEA, que és esperar l'ambulància.
De moment, això només es tracta d'una prova que es durà a terme a la comarca de Girona, però es té l'intenció de dur-ho arreu del territori. A més, es pot trobar informació sobre els desfibriladors a l'app d'InfoCaça, que permet saber si n'hi ha una prop de la teva ubicació.
Marxem ara cap a Santa Pau, perquè l'Ajuntament pràcticament ja tindria una part important dels diners necessaris per arreglar la coberta del castell. Segons l'alcaldessa Cris Capó, ja tenen una sèrie de finançament emparaulat. El primer, però, és oficialitzar la compra, cosa que es farà aquesta tardor, després d'haver pogut avançar amb els tràmits.
L'Ajuntament de Santa Pau va anunciar abans de l'estiu que ja tenia els diners per comprar el castell del poble. Durant tot aquest temps, l'equip de govern ha estat reunint tot el que necessita per efectuar la compra i esperen poder-la oficialitzar aquesta tardor. Cris Capó és l'alcaldessa de Santa Pau.
I en principi, si tot va com ha d'anar, esperem que aquest setembre-octubre ja poder anar a materialitzar aquesta compra. Ho farem també amb un ple extraordinari perquè pugui venir tot el poble i obert a tothom.
Com ja és sabut, la primera prioritat de l'Ajuntament és arreglar la coberta, la part, diuen, més fràgil del castell actualment. Asseguren que durant tot aquest temps han estat treballant per aconseguir el finançament i frenar en part el deteriorament que pateix des de fa anys el castell.
De fet, estem parlant amb totes les institucions i si el projecte de la coberta volta els 600.000 euros, jo crec que ja puc dir que tenim emparaulats uns 550.000 euros de diferents entitats.
Un altre objectiu pròxim, segons l'alcaldessa, és poder arreglar la capella del castell per poder-hi oficiar, per exemple, casaments.
No deixem encara els equipaments municipals perquè a Can de Bànol el camp de futbol ja mostra un nou aspecte després que s'hagin finalitzat les obres de renovació de la gespa. Tot i que les pluges del mes d'agost han endarrerit els treballs, el consistori preveu que el camp arribi en bones condicions per la seva estrena, prevista pel dia 11 de setembre. Marc Roura.
L'estiu acaba i amb ell també ho fan les obres de renovació de la gespa del camp de futbol de Can de Bànol. Després de 3 mesos treballant, primer retirant la gespa vella i després instal·lant la base asfàltica i la nova gespa amb sorra de silici, la instal·lació camp de Banolenca mostra un aspecte millorat i esdevé el primer camp de futbol del Ripollès que deixa enrere el cautxú que es prohibirà l'any 2030. En parla el regidor d'Esports de Camp de Bànol, Francesc Puig.
És una gespa innovadora, posat amb una tela asfàltica a sota, llavors amb sorra de silici, evitem el cautxú, serà el primer camp de la comarca ecològic, diguem-ho així. Llavors, durant tot aquest estiu s'han anat fent els diferents treballs i ara ja estem amb l'última fase, que ja és la d'escampar bé el silici i els diferents acabaments.
Les condicions meteorològiques han endarrerit els treballs que havien d'acabar-se mitjans finals d'agost i els contrastos tèrmics han provocat alguns moviments a les línies del camp.
Depenem totalment del temps que fa, és a dir, la sorra s'ha d'escampar quan està ben seca, llavors també hem tingut alguns problemes de la gran calor que va fer i els contrastos tèrmics, que també ens han mogut una mica les línies, però bueno, són temes que ara estem acabant de solucionar.
Tot i això, el consistori es mostra satisfet amb la feina feta i afirma que el camp tornarà a ser un referent comarcal.
Feia molta falta. Pensa que era un camp del 2006, teníem un excés de cautxo, teníem lesions, teníem una problemàtica i, lògicament, el camp aquest necessita uns mesos per assentar-se i per tornar a ser un camp d'èlit, però estem molt contents i orgullosos de la feina feta.
El Camp de Bànol estrenarà la nova gespa aquesta setmana amb la tornada als entrenaments a la instal·lació Camp de Bànolenca després d'iniciar la pretemporada a Ripoll. Tot i això, l'estrena oficial del nou camp de futbol es farà per la Diada Nacional de Catalunya en el marc dels actes que s'han organitzat al municipi.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
La sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa acull una exposició d'homenatge a la feina de Pep Sau. Es diu Instants abans, durant i després del gest i mostra fotografies que reflecteixen el seu dia a dia com a fotògraf. Es tracta d'una exposició comissionada per Tavi Algaró, director de l'Escola Municipal d'Expressió i amic personal de Pep Sau. Estarà oberta al públic fins al dia 11 de gener.
L'exposició mostra Pep Sau en acció, capturant mentre treballava. S'hi poden veure fotografies que reflecteixen el seu dia a dia com a fotògraf, la seva paciència i la seva mirada personal. Pep Sau era conegut per la seva discreció i per fugir del protagonisme, però també per la seva capacitat de captar imatges amb una gran sensibilitat i amb una tècnica depurada. La mostra vol posar l'accent en el procés creatiu més que no pas en el resultat final. S'hi poden veure moments del seu treball, anècdotes i situacions que expliquen com afrontava cada encàrrec. Són imatges que ajuden a entendre l'artista i la persona més enllà de la seva obra. La directora dels Museus d'Olot és Montse Mallol.
No hem volgut fer una exposició de les fotografies d'en Pep. Hem volgut fer una exposició d'algunes de les fotografies dels seus projectes, que en tenia molts i alguns encara en marxa, però d'ell treballant. És a dir, és més el com i el procés, com treballava, que no pas el resultat final.
Al llarg dels anys, Pep Sau ha exposat i ha publicat moltes de les seves fotografies. Aquesta vegada, però, el focus és en el fotògraf en plena feina. Les fotografies de gran format conviuen amb imatges més petites que documenten el seu procés creatiu.
Marxem ara cap a Vallfogona perquè ha conclòs tres dies de festa molt participada. Malgrat l'episodi de pluja de divendres, la festa ha tornat a treure gran part de veïns del municipi, a més d'una part important de veïns del Ripollès. Joan Manel Robles.
El pregó de la festa enguany ha anat a càrrec dels fills del fundador de la sardinada a Vallfogona de Ripollès, un dels actes més emblemàtics del poble. La família, procedent de la Catalunya Nord, va arribar fa anys buscant la qualitat de vida de Vallfogona i el seu entorn. Patrick Medina ha estat un dels pregoners d'aquesta Festa Major de Vallfogona 2025.
Perquè la meva germana havia viscut una malaltia i necessitava aire de muntanya. I nosaltres venim de França, però de Catalunya Nord. I el metge va dir, mira, busqueu un puesto, un poble, a la muntanya. I vam arribar aquí una mica amb sort, a Vallfogona, i tota la història va durar més de 40 anys. Hi ha unes quantes cares conegudes, no tant, no tant, però unes quantes que sempre és gravat en la nostra memòria d'un temps antic. Hem conegut un Vallfogona que no té res a veure amb avui, però encara em queda, no sé, una memòria, una fantasia que sempre serà clavat al cor, sempre, sempre.
El vespre de divendres, els veïns de Vallfogona tenien una cita amb el tradicional Teatre de Milany, un grup que porta tres dècades oferint bon teatre als seus vilatans. Enguany, la proposta es deia Dijous Partida i va tornar a fer les delícies del públic assistent. L'endemà, al matí, va ser especial per als nens i nenes del poble que van participar amb moltes ganes a la gincana infantil de bicicleta, un altre dels actes més emblemàtics de la Festa Major de Vallfogona. Glòria Vilanova és col·laboradora de la Comissió de Festes.
Aquest any hem tingut 37 participants a les bicicletes, estem molt contents, veiem que cada any els nens els hi agrada i continuen venint, i de fet l'últim any és fins a 12 i cada any ens demanen a veure si podria ser més.
A la nit, torn per a un altre dels actes emblemàtics de la festa, el correfoc i els castells de foc a càrrec dels Diables d'Alpens. Un moment màgic en què la llum dels carrers s'apaga per donar lloc al foc i les espurnes dels actes festius. La celebració va seguir diumenge amb actes per a tots els gustos i totes les edats, en una festa que, a banda d'implicar tots els veïns de Vallfogona de Ripollès, atrau cada any molts participants de la resta de la comarca.
I ara parlem de jazz, perquè el Romànic en Viu tanca la seva 22a edició Planoles amb un concert de jazz que ha reunit prop d'un centenar de persones arreu de la Vall del Rigat. Ens ho explica la Carolina Ríos.
Planoles se acomiada de l'estiu i també de la 22a edició del cicle de concerts del Romànic en Viu amb una sessió de jazz plena de ritme i carregada d'humor. El grup Five O'Clock Jazz Band ha estat l'encarregat de posar punt final al cicle amb un concert que ha omplert de gom a gom l'església de Sant Vicenç de Planoles. Ho explica David Verge, alcalde de Planoles.
La veritat és que hem omplert. Jo crec que hi ha 100 persones a dintre de l'església, que és el màxim que pot haver-hi, i per tant, bé, molt bé. Contents de que s'hagi omplert, i al final és el, podem dir que és el concert de fi de l'estiu.
Fa 22 anys que va començar aquesta iniciativa amb l'objectiu de donar a conèixer i posar en valor les joies arquitectòniques de les esglésies romàniques dels pobles que formen part de la Vall del Rigat, com és el cas de Planoles, Toses, Dorrià, Nevà i Fornells de la Muntanya.
Que la veritat són esglésies romàniques espectaculars, úniques, no només aquests pobles, sinó que també tenim a Ventolà, a Planers. Per tant, és fer conèixer el romànic d'una manera diferent, d'una manera, diguem, forma part de cultura, i la veritat és que, 22 anys vol dir que són molts anys, i per tant és un cicle de concerts que té èxit i molt bona acceptació.
En més de dues dècades de trajectòria, el Romànic en Viu ha aconseguit consolidar-se com una cita cultural imprescindible, ja que és una manera diferent de redescobrir tot el patrimoni romànic que ofereix la Vall del Rigat, però també és una forma d'acostar les actuacions culturals als pobles de muntanya.
Anem acabant i ho fem amb esports. Gairebé 200 jugadors participaran en la 7a edició de l'Open Ciutat d'Olot. A més, serà la 2a edició de l'Open Adaptat, on hi participaran una 15ena de jugadors. Daniel Puigverla.
Aquest dissabte arriba una nova edició de l'Open Ciutat d'Olot, un dels tornejos de tenis taula més consolidats del panorama català. Enguany, la 7a edició ja compta amb totes les places exaurides, quan encara falten uns dies per iniciar el torneig. Aquesta edició seguirà sent puntuable pel rànquing català i compta amb 5 categories diferents: l'Open Absolut, el català, l'adaptat, el cadet i l'alevi. Tot i que en aquest torneig es veuen els millors esportistes en l'àmbit català, el president del Club Tenis Taula Olot, Enric Llagostera, destaca l'ambient que respira com un dels atractius de l'Open.
Gran part de l'Open és tot aquell ambient que es crea allà fora, amb aquell espai meravellós que tenim al costat del pavelló, amb aquesta gent tan i tan competent i tan atenta que es desviu perquè tothom hi estigui còmode, perquè només no són els jugadors, també són els acompanyants, parelles, amics, familiars que venen allà i que comparteixen allà estones, poden explicar-se les seves vivències i històries de la temporada i del que faci falta, inclús a nivell personal.
A més, un dels trets característics de l'Open Ciutat d'Olot és que serà el segon any consecutiu que comptarà amb una categoria adaptada. De fet, a diferència de l'any anterior, aquesta categoria ja compta amb 15 participants. Llagostera posa èmfasi en aquesta categoria i destaca que la idea és seguir creixent any rere any.
Bé, destacar que participaran en aquesta categoria, aquesta modalitat o categoria, gent afectada per Parkinson, estem pendents també de 4 jugadors i jugadores de Tarragona que van demanar informació i que sovint també vindran. Vull dir que, esclar, pensem que arribar a una participació d'aquesta categoria adaptada de 15, 14, 16, 17 jugadors és que a mi, sincerament, m'omple de joia, però increïble, increïble.
Doncs així acabem el nostre informatiu d'avui. Demà ja serem dimecres i tornarem a ser-hi de nou des de Ràdio Olot i des de Ràdio Ripoll per explicar-vos què passa a les nostres comarques. Que vagi bé el dia.